Fabricació pròpia. Tardes de ràdio amb segell de qualitat.
Minuts que passen ara mateix de les 4 de la tarda. El nostre convidat d'avui ens convida a viatjar a l'Havana, en la seva tercera novel·la, La puresa de l'engany. Un llibre sobre la supervivència, els impulsos, la passió i la mentida narrada a través dels ulls del seu protagonista, el Claudi Careta, un director de cinema de mitjana edat gironí que ha d'aprendre a conviure amb les seves pròpies contradiccions i també les que rodegen els seus personatges que l'envolten. Com ara, per exemple, el poeta cubà Antoine López León, quedeu-vos amb aquest nom, que fugint del govern de Fidel Castro va capbussar-se a la vida cultural de la Girona dels anys 90 i que després de l'arribada d'un altre home a la ciutat que deia ser el veritable Antoine López León, va desaparèixer d'un dia per l'altre. Bé, avui és un plaer saludar aquí a l'estudi a l'autor del llibre, líder també del Sopa de Cabra, l'autèntic, ell sí, Gerard Quintana. Gerard, què tal?
Esteu segurs que no sóc un doble? Bona tarda.
Molt bona tarda.
Molt bé.
Com ho podem saber, això, si ets un doble o no, Gerard?
Ara mateix estem en uns temps en els que és molt difícil saber que sí, el que estem veient és veritat, no? Des de la roda de premsa que vaig veure del Messi en anglès, no sé si
ho veu. Amb la intel·ligència artificial,
exacte,
sí.
Exacte, vocalitzant en anglès,
sí,
també.
Sí.
I no era ell qui ho feia, ni sap anglès, o té aquesta capacitat per parlar amb aquella fluidesa, no? I ja vaig pensar, a partir d'ara dubta de tot. Fins i tot de si jo sóc el meu doble.
Mare meva, doncs a veure, ho descobrirem en aquesta conversa avui amb el Gerard Quintana, que ens ve a presentar aquesta novel·la, La puresa de l'engany. De fet, Gerard, la història de l'Antoine López León ens va fascinar, que expliques tu al llibre. Com deia, és al·lucinant. De fet, com dèiem, es basa en fets reals. O sigui, després en parlarem, si et sembla, de relació que vas tenir tu i el Sopa de Cabra amb el poeta, però abans, qui va ser l'Antoine?
Qui va ser l'Antoine? L'Antoine va ser, jo diria que el motor, la llavor d'aquest llibre, d'aquesta novel·la, de La puresa de l'engany. Durant 30 anys he tingut la seva història i el seu enigma al cap. Me n'he adonat que no vaig conèixer mai la persona, segurament, si no vaig conèixer el personatge que ell va crear. O sigui, i finalment he partit d'aquella ficció per integrar-lo en una altra ficció i per parlar d'aquell fet que ens va sacsejar a tots, no? Jo a l'hivern del 92 vaig fer un viatge a Cuba, me'n vaig adonar de la cruesa de la situació de l'illa després de la caiguda del mur de Berlín i de la Unió Soviètica, afegit al bloqueig d'Occident que patia Cuba, s'hi afegia, doncs, això, la pèrdua del seu principal aliat, o sigui, l'aïllament era doble. I bé, he aprofitat aquell viatge per, d'alguna manera, experiències o la visió que jo vaig tenir d'allà, introduir el llibre per mostrar aquella Cuba del període especial de l'any 92, de cues de racionament, de misèria, de repressió policial, per apaivagar qualsevol rebel·lió o dissidència. I a partir d'aquí, la realitat és que l'any següent, uns amics, un d'ells un company de Sopa, el Cuco, baixista, van viatjar també a Cuba i ja van conèixer Antoine López León, una persona molt jove que els va fascinar de 20 i pocs anys, i es va fascinar tant que quan van tornar a Girona van fer mans i mànigues per fer-lo venir cap a Girona, juntament amb la Universitat de Girona, amb algunes associacions culturals, amb alguns festivals que programaven poesia i teatre, doncs van aconseguir que el govern cubà donés permís perquè ell vingués a fer algunes actuacions. El descobriment per part meva de l'Antoine, del seu personatge, vaig quedar, doncs, fascinat com ells. Era una persona amb un bagatge cultural increïble per la seva joventut, amb una energia important, amb una memòria prodigiosa, amb una capacitat de comunicació i de traure al públic també molt gran. Jo havia vist una pàgina del País poc abans que arribés amb el seu currículum, amb el fent lloa de lloant la seva figura literària, i qualsevol diria que aquell noi de 20 i pocs anys abans dels 40 guanyaria el Nobel. Era impressionant, els reconeixements, la seva obra tan transversal de la poesia, la narrativa, la dramatúrgia, el guió cinematogràfic.
Gerard, per tant, un personatge aclaparador.
Aclaparador.
No?
Aclaparador. I quan va arribar a Girona...
Sí.
Va fer honor la seva llegenda, a partir d'alguna manera, no? Tant que em sopa, després d'algunes actuacions que va fer ell pel seu compte, el vam convidar a participar en els nostres primers concerts acústics que vam fer en una sala que es deia La Planeta, i on tenia intervenir entre cançons, feia intervencions. Jo diria que ens va eclipsar. Hi havia gent que em deia, estava esperant que acabéssiu la cançó per tornar-lo a escoltar, no? Bé, van passar uns mesos i finalment vèiem que amb ell cada cop li incomodava més el seu èxit, començava a treure molta gent, alguns directors fins i tot de renom que el volien treballar amb ell, i finalment un dia va arribar un altre cubà, més gran que ell, i va dir que l'Antoine López León era un farsant, era un embaucador, que tota la seva obra era d'aquest poeta, que es deia Antonio Sariego, ell, i d'altres autors cubans, que no havia guanyat cap dels premis, que deia el nostre estimat Antoine López León. Sí, i d'alguna manera també ràpidament els mitjans locals, el Diari de Girona, sobretot el Punt Diari, es van posar a investigar, i sí, al cap d'un o dos dies van treure la notícia. Doncs un jove cubà enganya les institucions gironines, el Sopa de Cabra, etc, etc.
Sí.
I la desaparició immediata de l'Antoine, no?
O sigui, no el vau veure més. Bueno, de fet, va haver un comiat amb tu, especial.
Sí, un detall que a mi em va marcar. Amb alguna de les trobades i dinars a casa que havíem fet, fins i tot jo tenia unes sabates aquelles que et compres per anar a un casament i mai et tornes a posar perquè no eren el meu estil, i tenia el mateix número que jo, eren noves, els hi vaig acabar regalant.
Sí.
I després de desaparèixer, o sigui, de no veure'l més, l'endemà quan vaig obrir la porta de casa, vaig trobar les sabates que jo li havia regalat a la porta. Immediatament vaig pensar, algú que t'enganya no es pren la molèstia
de venir,
de tornar-te,
no?,
un regal, no? Mm. I allò va començar a donar voltes al meu cap. En aquell moment no hi havia les xarxes, ni hi havia el Google, ni tot això, no podies fer busques d'aquestes. Sí que vaig sentir rumors, que si l'havien vist a Sevilla, que si aquí, que allà. Després, amb els anys, quan hi ha hagut, jo sempre he anat buscant, intentant trobar. Vaig trobar una a internet un PDF amb una crònica, un article del Manuel Ribas, l'escriptor gallec, que feia esment a un Antoine López León, que ell en un viatge que en una estada que va fer a Cuba es trobava gairebé dia sí, dia no, a certa hora del matí, i saludaven, un petit esment, i vaig pensar, serà ell? Existeix? Serà un altre?
Encara no t'ho creies.
Bé, però ara, després del llibre, que inspirat en aquell fet i que ha anat molt més enllà, i d'aquell engany, que jo no vaig... O sigui, no em vaig sentir estafat. Hi havia gent que parlava d'ell com d'un balser intel·lectual, no? Un balsero. Era l'època que la gent ajuntava ja quatre fustes i es llançava al mar lligant-les, jugant-se la vida per sortir de l'illa, sí, i arribar a Florida, on fos. I ell no va juntar quatre fustes, com molta gent, però sí que va juntar el seu coneixement, no? Va lligar tot el que tenia i va donar el màxim. O sigui, ens va convèncer a tots, sobretot després que el poeta autèntic es quedés a Girona per complir alguns dels compromisos que havien quedat sense fer. I quan el vam anar a veure, ens vam adonar que el nostre Antoine era mil vegades més potent en escena que aquell que segurament era l'autor, però un autor tampoc té l'obligació de ser un gran autor ni un gran comunicador parlant.
Gerard, deixa'm preguntar-te, mira, dues coses. La primera, has dit, era una història que la tenia aquí, al cap, no?, i que t'anava acompanyant. Tu has fet música, has escrit també novel·les. Per què ara? Per què ara, no? Sobresurt la història de l'Antoine, no? I neix amb aquest llibre, La puresa de l'engany.
Això em vaig preguntar jo també. I mentre anava escrivint, anava veient que sortien més llibres que parlaven de l'engany. El Francesc Serès va publicar un llibre que es deia La mentida més bonica. No sé si va ser l'any passat o fa un any i mitja. He coincidit amb el Jordi Puntí, que ha tret el llibre Confeti, Premi Sant Jordi, que també parla de l'engany, i a més, li diu, un 40% del que som és mentida. Us ho fem servir per sobreviure en aquesta societat, per dir-ho d'una manera, no? I parla del Xavier Cugat, que jo també l'esmento en el meu llibre. A més, el Xavier Cugat va néixer a uns 100 metres d'on jo vaig néixer, al barri Vell de Girona. Per tant, sempre hi va marxar als 5 anys, i no vaig veure mai a Girona. Però era un d'aquells mites, no?, que dels quals tothom parla, i segurament tothom no sap tant com per parlar d'ell, però sí, era un dels nostres mites gironís que havia arribat a Hollywood i es havia menjat al món, no? Aleshores, jo crec que havia arribat el moment de parlar de l'engany. Hi ha un moment que hi ha idees, penses, de vegades fins i tot et tires enrere perquè dius, algú està parlant d'això. Potser m'han robat la idea. No t'han robat la idea, és que ha arribat el moment de parlar d'aquella idea. És curiós també perquè fent presentacions, parlant a Girona sobre... M'han anat sortint més temes. És cert que mentre escrivia també de sobte tenia present el cas de l'Enric Marco, per exemple, no sé si ho recordeu, aquell home que es va fer passar per víctima de Mauthausen i fins i tot va presidir una associació de víctimes i va fer molta feina de divulgació i mai havia estat en aquell camp de concentració, per exemple, no? Javier Cercas va fer un llibre que es deia L'impostor sobre ell, no? Vaig recordar també aquella dona que va muntar una associació de víctimes de l'11 de setembre, que era catalana, als Estats Units, i es va fer passar per víctima d'aquell desastre de les Torres Bessones, no? I tampoc ho era. O sigui, quina necessitat tenim de sobte de... Perquè de vegades no és per fer un mal, diguéssim. El cas de l'Enric Marco va fer molta difusió, va m'entens què et vull dir?
Totalment. Mira, és que per això...
I això em va fer pensar moltíssim.
Ara, no? Que ara ha arribat el moment de treure aquell llibre. Creus que l'engany té coses bones?
Jo crec que de vegades l'engany pot ser legítim.
Pot ser legítim, l'engany?
Sí, i el cas de l'Antoine penso que és un d'aquests casos, no? A Girona hi ha hagut força gent, me n'he adonat també, i m'han explicat històries de gent que ha vingut i ens ha enganyat, els gironins. El Guillem Terribas, llibreter de la llibreria 22 de Girona i que em va presentar el llibre de Girona, el vam presentar junts fa uns dies. Explicava també la història d'un actor xilè que va arribar potser uns 15 anys abans que passés això i que també va desaparèixer de sobte al cap d'un temps i va resultar que no era res del que havia dit. Vaig recordar també la figura del Lance Armstrong, el ciclista, que es va afincar a Girona i que suposo que és força culpable de la febre de ciclistes d'arreu del món que han acabat venint i que Girona sembla la ciutat dels ciclistes, no? I també va guanyar un munt de tours, de carreres, i va resultar que no era mereixedor, no? Que es dopava, per exemple. Però bé, era un superheroi en aquest temps. No sé què té Girona.
Què té Girona?
Que trau tants farsans, no? Però en el cas de l'Antoine jo penso que el seu engany era legítim. Al final era un engany per la supervivència. I que, més enllà del frau que alguns van poder sentir, no? El que va fer era vertader. O sigui, era punyent, era art. Clar, no era seva l'obra, però és curiós.
Però la feia seva, d'alguna manera, no?
La
feia seva, d'alguna
manera. La feia seva, fins i tot ho defensava molt millor que el propi autor, no?, per exemple.
Exacte.
Aleshores, clar, d'aquí ja passes a dir... I una pel·lícula no és un engany, i un llibre no és un engany, I una cançó no és un engany, és una ficció que, sí, que arribem a fer tan, tan real, tan versemblant, tan emocionant, que la gent la, moltes vegades passa a integrar-la en les seves vides, en la seva banda sonora, en el seu imaginari, no?
Aleshores... És que, clar, hem arribat a aquest punt. Mira, Gerard, nosaltres, abans d'escoltar la Sandra Gómez amb l'informatiu, parlem amb Verificat els dilluns, doncs que verifiquen tot aquells fake news, no?, que sí, circulen per les xarxes. Avui en dia, amb aquestes eines, tu bé deies, la intel·ligència artificial, costa de destriar el que és veritat i el que és mentida. I d'alguna manera, en relació amb el que deies, jo crec que, no sé si hem après a conviure amb l'engany.
Sí. Sí, 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 és cert, jo crec que sí. Fins i tot des d'un punt de vista més prosaic i més, sí, més quotidià. Bé, ara entrarem en campanya i estem acostumats a que en campanya es prometen coses o que són impossibles o que després no es realitzen. Perquè l'important per aquests partits i aquells candidats és guanyar més vots i quedar primers i tenir opció d'arribar al poder per fer alguna cosa o per desenvolupar el seu programa, no? Però d'uns anys ençà ens hem acostumat a que, bé, es poden dir i estan disposats a dir coses que en el fons saben que són impossibles, no? I les acceptem i la gent segueix... O sigui, acceptem aquest joc, no? I podríem entrar en molts més detalls. Des de petit ja comencem acceptant enganys que ens fan feliços, no? Creiem en la màgia de... Bé, no cal entrar en detalls, no? Però bé, els regals els acceptem i no ens importa si la història és certa o no.
Deixa'm preguntar-te també, perquè, clar, la teva història personal amb l'Antoine, deies tu, no ha acabat, perquè tu, hem llegit alguna entrevista, Gerard, que fins i tot deies, és que m'he plantejat anar a Cuba a buscar-lo. Fem una cosa, imagina't que el trobes... O sigui, si tu aconseguissis a trobar l'Antoine, anava a dir de veritat, l'Antoine de veritat, fixa't, què li diries?
Home, que podríem començar a escriure la verdadera història d'Antoine López de León. Jo ara he imaginat la història d'Antoine López de León a partir del que vaig viure, i ho he portat a la ficció. Potser la seva veritat encara és més interessant. A mi m'ha permès parlar d'aquest concepte que dèiem, no?, i de la legitimitat d'un engany, a més envoltat d'altres personatges que també s'enganyen, que també enganyen, i no amb tanta legitimitat, trobo, no? Però jo crec que aquest contrast entre els personatges també era important i necessari per remarcar aquesta idea que jo tenia, aquesta admiració per aquest home que alguns van considerar un embaucador, un frau, i que jo segueixo admirant. Sí, segurament li faria una abraçada i el veuria després de 30 anys com un senyor de 50 i pico, i començaríem a treballar.
Dius també que abans que arribés l'Antoine a Girona era una ciutat ensopida. Era... Mira, tu penses... de fet, el llibre descrius també aquesta Girona de fa 30 anys, no, Gerard? Ho tindria, creus, tan senzill, l'Antoine, a dia d'avui, per triomfar i...
No, jo crec que de la mateixa manera que podem enganyar, podem fer veure que som una cosa que no som a través de les xarxes, i que fixa tot, bueno, molta gent es mostra amb els seus filtres, amb això, saps?
Sí,
com la seva idealització, sí, no? De la seva imatge ideal, que després et trobes gent molt jove. L'altre dia a l'aeroport estava esperant l'avió i hi havia un grup de noies molt joves, devien tenir entre 17 i 19 anys, que es preocupaven per si havien portat el retinol o no, s'ho havien deixat a casa, per exemple. Retinol és un antienvelliment, és un antioxidant. Aleshores dius, uau, mai m'hagués plantejat, però m'imagino que veient-se constantment en el seu Instagram o en les seves xarxes, amb aquests filtres, amb aquella imatge idealitzada, es veuen al mirall i troben a faltar alguna cosa. Per tant, sí, ens enganyem i arribem a acceptar l'engany. Però amb la vida real, podríem dir, com això que va fer l'Antoine o com el que va fer l'actor xilè, Jo crec que seria més difícil, perquè qualsevol cosa que fas de sobte es pot veure arreu, no? Per tant, mantenir el secret en un lloc, en un espai, com era Girona. Girona en aquell moment encara tenia aquella dita de Girona té molt mala entrada, però pitjor sortida. O sigui, era un lloc molt hermètic, havia sigut lloc de pas cap a França, però també havia sigut lloc d'aquarteraments, per tant, de molts silencis, d'aplaudiments curts, com explico, no? Jo retrato aquesta Girona de començaments, mitjans dels 90, que es present en els meus tres llibres primers, penso, sí?
Sí.
I d'alguna manera m'interessa perquè és aquella Girona que canvia, que deixa de ser el que va ser durant molt temps, no? I que passa a ser allò que és ara, aquesta Girona...
I com
que
és
pot
la...
ser Plató dels Joc de Trons...
Ara
que...
t'ho anava a dir, com és aquesta Girona d'ara, Gerard?
Una Girona que em costa reconèixer, que admiro, que han deixat molt maca, però n'han desaparegut totes aquelles petites botigues que donava identitat, la botiga de la senyora dels Cigrons, que els feia ella des de bon matí, la bodega del senyor Lluís, que estava al costat de Can Ros, que ja no és Can Ros, la botiga de les, de la senyora Quitèria, de les llanes on les, la gent anava a fer mitja o a aprendre a teixir. O sigui, tot aquell entramat, no? Mm. Que d'alguna manera tenia molta màgia i ara tots són franquícies i tots són, bé, espais que podríem trobar segurament a qualsevol lloc del món. El meu fill fa poc va viatjar a Amsterdam i quan va tornar em va dir no sé què hi ha anat a fer perquè és igual que aquí. Diu, si hi ha uns canals, diu, però tot, i tot les botigues, tot és... Mm. Ens anem uniformitzant. L'Eudald Carbonell, no sé si el teniu present, molta gent ho coneix per ser un dels investigadors d'Atapuerca, no? S'han fet tants avanços en el coneixement de la prehistòria, d'on venim, i que també ara fa poc s'ha jubilat a la Universitat Rovira i Virgili, i ell diu una cosa que trobo molt interessant, diu, aquest temps de globalització, bé, ha canviat moltes coses, però potser el pitjor que ha fet és matar la memòria diversa, no? I això era molta riquesa. Cada lloc era un univers, un món, i el, diguéssim...
Tenia la seva pròpia identitat.
Tenia, sí, sí, d'alguna forma hi havia un... Pues això, doncs com molts mons en aquest món. Ara tot el món és igual. I segurament d'això ens en ressentirem en el futur.
Et sembla... Mires que ja ha passat.
Què ha passat?
Ha passat el temps.
És que el temps... Jo dic que no existeix, però ell segueix passant volant. I a més amb aquesta música de Buena Vista Club Social... bé, ens podríem tirar la tarda sencera.
Fixa't tu, però ara que dius de música, va, posem una mica més de música.
Està tot bé, que et vagi bé. No tot és negre o blanc, ni és gris a la sang. El món canvia de color.
El que sentim de fons és que et vagi bé el nou treball de... Està tot bé, el nou treball de Sopa de Cabra, amb atenció al triquell. M'ha agradat el Gerard perquè l'ha escoltat i diu, triquell.
Sí, perquè vam passar, jo diria, com un parell de mesos treballant amb aquesta cançó, passant-nos...
Sona molt bé, eh?
Sí, sí. Això de... No havíem fet mai treballar cançó a cançó. Generalment entraves a l'estudi amb 12, 14 cançons...
Sí.
I dues setmanes, 10 dies, 3 setmanes, el temps que sigui. I sempre... Mira.
Per poder fotre el puto camp.
I de sobte, clar, en aquell cas el que fas és prioritzar també algunes cançons, altres tenen menys temps... I aquí estem dedicant tota l'energia a cada tema.
Clar, perquè el nou disc, en principi...
Sortirà al novembre.
Al novembre.
Es diu Ànima, i el que sí, anem treballant cançons. Tenim mig disc enregistrat ara mateix.
Us falta l'altra meitat.
Encara ens queda mig. Hem fet una parada ara per la meva promoció del llibre, també. I ara seguirem. Però cada cançó és un disc, podríem dir. I posem l'energia d'un disc en cada cançó. I està bé, està molt bé, que et vagi bé. En aquesta cançó hi ha molta ironia. Hem compartit moltes coses amb el Triquell, ens hem fet amics, penso. El temps no existeix, ni la diferència d'edat, ni les generacions. Penso que hi ha coses comunes i nervis que vibren junts, no? va ser molt especial. De fet, el Triquet deia, he après coses, he fet coses que no havia fet mai, com treballar la cançó junts, perquè la composició és conjunta, però quan ens vam trobar, per exemple, a Centelles, a l'estudi del Jordi Casadesús, veníem disposats a maquetar i, clar, ell venia amb el Pau, el guitarrista amb el que treballa, directes cap a l'ordinador i no vam dir, toquem-la abans. Com? Clar. Ells no havien treballat mai cap cançó tocant-la. Això és de banda de garatge, deien,
que
no?
Bo.
A més, que el Sop érem una banda de garatge, no? I ja està, no hi havia ningú a la bateria, el tècnic es va posar a la bateria, ens vam posar a tocar.
I va sortir.
I sí, hi van passar coses, ens vam equivocar en algun lloc, aquells errors ens van portar a altres llocs que no havíem pensat, i això és el que passa, no? I bé, la veritat és que molt contents d'aquesta experiència.
Què passarà amb aquesta nova gira? Gerard, perquè tu, jo et deia, no estàs cansat, vull dir, de tant, abans que parlàvem, no? Jo no em canso mai, i jo saps per qui pateixo? Per la teva mare.
La meva mare, és veritat, farà 96, em sembla, aquest any.
I que deia, no?, que no acceptava, entre cometes, no?, que li agradava també la teva faceta més d'escriptor, no, Gerard?
Sí, perquè l'entén més com un... Saps? No et diré com un ofici, però...
Sí.
Però el de la música, clar, ja no tens edat per estar saltant, suant com un animal, cridant aquí. Clar, ella té un altre concepte, a més. Ella anava al ball i tocaven altres coses, saps què et vull dir? Un bolero. Jo de sobte amb el rock and roll i vaig trencar una mica els esquemes i tenia esperances que fes oposicions a la caixa, però s'ha quedat amb les ganes. Aleshores, fins al final, aquesta incertesa de dir no he col·locat el meu fill en una feina segura, però bé, ara ho porta millor, també.
Ha d'estar orgullosa. Gerard, ja per acabar, on et veurem demà? Sant Jordi.
Demà estaré des de les 10 del matí fins a les 9 del vespre.
Perfecte.
Passeig de Gràcia, canviant de parada en parada. Sí,
doncs...
algun lloc o altre ens podrem trobar.
Doncs ens trobarem, de ben segur, Gerard Quintana, La puresa de l'engany. Moltes gràcies.
A vosaltres.
Per haver vingut avui al Fabricació.
Merci.
Cada com torno a ball, quan me'n surto torno al pou de la veritat.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. Segueix els podcasts de Ràdio Estel i presumeix. Troba'ls a Spotify, a radioestel.cat o a l'app de Ràdio Estel Oficial i aprèn sobre vins, música, gastronomia i nutrició, psicologia i molt més. Presumeix del que escoltes. Presumeix dels podcasts de Ràdio Estel. Ànima Estel, el canal online amb la litúrgia de cada dia al teu servei. Troba la radioestel.cat i a l'app de Ràdio Estel Oficial. Podràs seguir la litúrgia i l'eucaristia de cada dia, programes de contingut religiós i la música espiritual ideal per acompanyar-te sempre que vulguis. Ànima Estel, el canal religiós exclusivament online a radioestel.cat i l'app de Ràdio Estel Oficial.
Per primavera arriba la teva nova era. Aquella on tu marques els objectius i DIR posa tota la resta per arribar-hi. Classes d'activitats dirigides, DIR Bootcamp, musculació, piscines, pàdels, solàriums i tot el que cal per renéixer. Apunta't ara i aconsegueix 2 mesos gratis. Informa't al club o a DIR.cat. DIR, el gimnàs de Catalunya.
Ràdio Estel. A Ràdio Estel, fabricació pròpia.
Vinga, 5 minuts, gairebé 6, que passen de 4:45 de la tarda. Us hem de donar una bona notícia. Sonen aquestes campanes perquè, alerta, si et dius Jordi, Jordina, Jorge o Georgina, celebra el teu dia a la Sagrada Família. Durant la Diada de Sant Jordi, demà, els Jordis i Jordines de tot el món poden accedir gratuïtament a la Basílica amb un acompanyant sense necessitat de reservar entrada. Clar, a banda de descobrir els racons de la Basílica, podran veure també la projecció d'art digital creada amb intel·ligència artificial especialment per aquest moment, per aquesta ocasió. Per més informació sobre aquesta entrada gratuïta, podeu consultar ara mateix sagradafamilia.org. Ho recordo, sagradafamilia.org. Recorda, si et dius Jordi, Jordina, Georgina, Jorge, avui i demà, pots visitar la Basílica de la Sagrada Família amb un acompanyant, sense reserva i de franc. Doncs ja ho saps, no perdis més el temps, serà de família.org i podràs consultar tota aquesta informació que val molt, molt la pena, més demà, aquest dia de Sant Jordi. Fem una cosa, aquí al Fabricació, avui no és dimarts, no és dimecres, és dilluns, per tant, no tocaria parlar de les nostres espais socials, però tenim ganes que la Rosa Maria Jané, de fet ja la tenim preparada, periodista del Catalunya Cristiana, ens presenti una nova associació. Avui amb nosaltres, Microstudium.
Fabricació pròpia, ràdio de quilòmetre zero i amb segell de qualitat.
Bis wann ist man verliebt und wann ist es Liebe? Und sind das nicht gefühlt die gleichen Gefühle?
Doncs bé, ja sabeu que cada 15 dies ens visita la Rosa Maria Jané, la redactora del setmanari Catalunya Cristiana, per presentar-nos un projecte social que val la pena doncs, posar en valor. Rosa Maria, què tal, com estàs? Molt bona tarda.
Molt bona tarda aquí, a la fàbrica.
A fabricar, no? A fabricació pròpia. Escolta'm, Rosa Maria, avui ens presentes una entitat de la societat civil que acompanya estrangers en situació irregular.
Mira, tots hem sentit a parlar dels centres d'internament d'estrangers, els famosos CIE, però no coneixem què passa dins d'aquests espais. Són uns dispositius de la legislació espanyola sobre estrangeria i què fa? Doncs priva de llibertat de forma excepcional aquelles persones que han de ser expulsades. I Migrastudium, aquesta entitat, és per autorització judicial, ha estat des del 2013 l'única entitat de la societat civil que accedeix regularment a les instal·lacions del Centre d'Internament d'Estrangers de la Zona Franca de Barcelona.
Doncs per respondre aquestes i més preguntes avui, a les preguntes que ens fem, que ens planteja la Rosa Maria, millor dit, és com ara, qui són els interns dels CIES, qui són les seves històries, com hi han arribat, com és el dia a dins del CIE?
I per respondre a aquestes preguntes i més que tenim pensades, ens acompanya avui la Cel Far. Ella és educadora social, tècnica en migracions i voluntària de Migrastudium des de fa uns 3 anys. Oi, Cel?
Sí, és així.
Bona tarda.
Bona tarda.
Molt bona tarda, Cel. Gràcies per estar amb nosaltres, eh? Tenia moltes ganes de parlar amb tu,
un
no,
plaer.
Rosa Maria?
I tant.
Clar, o sigui, la primera pregunta que ens podríem fer, no, Rosa Maria, és o sigui, com recordes, no, aquella primera vegada que... Com és entrar, no, en un centre d'internament d'estrangers de la Zona Franca, Cel?
Dur, molt dur. Bé, jo la primera vegada que vaig entrar a visitar va ser arrel d'un jove que jo vaig atendre fa molts anys. Encara no estava en Migrastudium i bé, el fet de visitar-lo és una situació molt incòmoda, molt, molt violenta, i a partir d'allà, de la visita que vaig fer, em vaig informar, no, de qui era qui podia entrar a visitar el CIE de la Zona Franca i què podien fer per canviar la situació aquesta, no, de tanta incomoditat i violència. I vaig trobar Migrastudium, que és una entitat que treballa amb persones migrades, i era l'única entitat que té, això, no, com ha dit la Rosa Maria, autorització judicial per entrar al CIE i visitar les persones que estan internades allà.
Clar, quan parlem del CIE no sabem exactament de què estem parlant, no? Qui hi ha dintre d'aquestes instal·lacions? Pot haver-hi menors, malalts, hi ha un perfil molt variat de... Què hi trobes?
Els CIE són dispositius, no?, que són mesures que estan previstes per la llei d'estrangeria espanyola, que s'usen per privar de llibertat a persones que han de ser expulsades per trobar-se en situació irregular a l'estat espanyol, no? I s'ha de remarcar que no són persones que han comès cap delicte, no l'han comès. El que passa és que, tot i no haver comès cap delicte, es tracten amb privació de llibertat perquè no poden sortir. Els CIES, jo sempre dic que te'ls has d'imaginar com una presó, però molt pitjor, no? Perquè són, bueno, allà és una frontera hostil, és algo que no, que té molta opacitat i que es tracta de manera violenta. Les persones que estan internes tenen una ordre d'expulsió de l'estat espanyol i que es troben en situació irregular a l'estat, no? La majoria són homes, però ara després de la pandèmia es va obrir un mòdul de dones, però la majoria de... Bueno, totes les persones que hi ha han de ser majors d'edat, bàsicament perquè la llei d'estrangeria prohibeix que hi hagin menors d'edat i persones que són comunitàries europees. Tot i aquesta prohibició de que hi hagin aquestes persones internes, gràcies a Migrastudium i al seu equip de voluntaris, no s'ha pogut saber, per exemple, durant l'any 2022, que es van trobar 11 menors d'edat interns i 42 persones que formaven part de la comunitat europea.
Cel, deixa'm preguntar-te, perquè ja ho has dit dues vegades, no? Dius que és un entorn violent, no? Que ja ens pots explicar millor, no? Per què et refereixes, no?, amb aquests adjectius?
El fet de que, bueno, són dispositius, no?, que estan vigilats sota els cossos policials de l'Estat, però que no hi ha cap altre funcionariat, diguéssim, que treballa allà, i malauradament és un espai opac, que no hi ha transparència, no hi ha... Bueno, és molt difícil accedir al que passa allà si no és a través de denúncies que fan els propis interns. Què passa? Que ja els propis interns i internes es troben en una situació de molta vulnerabilitat pel fet de no tenir una documentació regular al país i, per tant, ja es vulneren drets. A dins del CIE es vulneren drets. Les visites que fem al grup de voluntaris, no?, podem constatar que els CIEs són dispositius ineficients perquè no serveixen per res i són perillosos per la vida i els drets de les persones migrants perquè es vulneren.
Aquesta és una de les activitats que feu com a Migrastudium, no?, aquesta denúncia d'aquesta vulneració de drets, entre altres coses.
Sí. Nosaltres, el grup de visites, som un grup de voluntaris coordinats per José Chordóñez, no?, que és la persona que ens coordina. Nosaltres ens dediquem a fer visites setmanalment als interns que ho demanen i des de les visites acompanyem a les persones internes i fem d'observadors dels seus drets, a part de facilitar el contacte amb l'exterior, no?, perquè estan privats de tota mena de contacte amb l'exterior. I el fet de que nosaltres puguem entrar facilita que puguem fer alguna vegada
d'un vincle, no?, amb la societat.
Exacte, sí.
No, Cel? Rosa Maria, estem parlant de persones que no oblidem, que tenen una història, que tenen una família. No sé, Cel, fins a quin punt deshumanitza, no?, ser interdon d'un CIE?
Deshumanitza al 100% a les persones que estan internes. No, com he dit abans, els CIE són dispositius de fronteres una mica en el limbo, no?, com ho podríem dir així, perquè és algo que està prevista a la llei d'estrangeria, però és un punt de frontera. És algo que regula l'estat espanyol, però sense regular, perquè no... Bueno, perquè és el triàngulo de les Bermudes, no?, podríem dir d'alguna manera. Ningú té accés des de fora, de fora cap a dins, i el que passa a dins no és transparent amb el que demanem des de fora. I, bueno, és així.
Clar, perquè els CIEs no són una presó, a priori, no han comès cap delicte, ho has dit abans, no?, aquestes persones que estan internes, però la percepció social és que els criminalitza el fet d'estar allà tancats i aquesta opacitat que no se sap ben bé o sense ben bé què hi passa.
Sí, de fet els TIES, no, són un símbol de criminalització de la migració i de les persones migrants, perquè quan tu li preguntes a algú no, que va caminant pel carrer, tu saps que és un CIE? Ja et diu d'entrada que no ho sap. Tu saps que hi ha un CIE aquí, al costat de casa teva, a Barcelona? No ho sabia. Saps que és un centre d'internament per a estrangers? Sí, donde la gente está que comete delitos, no? I se tiene... ¿Cómo? O sigui...
I aquesta idea, no?
Aquesta és la idea, i és la idea que ens volen transmetre per criminalitzar les persones migrants. I no han comès cap delicte, no ho han fet.
Qu'importe là où je vais, tant que j'ai l'audace de tenir la main de l'autre pour aimer le temps qui passe.
Avui a l'espai social de Fabricació Pròpia, la Rosa Maria Gené, doncs, ha convidat a la Cel Far. Ella és educadora social i tècnica en migracions i voluntària de Migrastudium des de fa uns 3 anys. I estem conversant amb ella, amb la Cel, Rosa Maria, i ens agradaria continuar parlant amb tu d'aquests CIES, perquè com a voluntària, ara ho deia, em portes 3 anys treballant, va començar tot plegat amb una visita que vas fer. Per tu, quins han estat, potser, no, els moments que més t'han impactat de la teva feina com a voluntària, Cel?
Bé, els que més impacten són quan treballes amb persones que el fet d'internar-se els hi canvia la vida completament, no? O una de les dels testimonis que jo he visitat va ser una dona que va venir aquí fa molts anys. S'havia casat aquí, havia trobat feina, una feina amb contracte fix a 10 anys, havia tingut 3 fills, i per circumstàncies que va tenir la vida va voler retornar al seu país. Ella voluntàriament va voler retornar i al creuar la frontera, la frontera de l'aeroport, la van detenir i la van internar al CIE de Barcelona. És algo totalment incoherent, no? Dius, si estava fent les maletes i volia marxar, per què la detens? I la internes a un CIE i li provoques aquest patiment de 60 dies del no saber què passarà amb tu, que a més, és que és literalment 4 parets i, no? Ella, recordo molt el testimoni que em deia patio, comedor, celda, patio, comedor, celda. Era així la rutina. Clar, els 3 primers dies dius, bueno, què està passant i tal, el 5è dia ja és horrible, i el 60è ja... I vius amb aquesta, no? El patiment ve a partir del no saber què passarà amb tu i que en qualsevol moment poden fer el que vulguin amb tu.
Perquè, Cel, fins a quants dies pot estar, doncs, una persona ingressada en aquest CIES?
El màxim de temps d'internament és de 60 dies.
2 mesos.
2 mesos.
Déu-n'hi-do. I realment serveix per alguna cosa els CIES? Per què serveixen? Perquè durant la pandèmia es va tancar, es va buidar.
Mm-hmm. Per res, per ficar por a la gent. És una manera de controlar a les persones migrants, i és per enviar un missatge molt clar de si vens aquí et tancarem i et retornarem. Però el que ens estan dient els informes que hem fet, no, sobretot des de Migrastudium, des del servei de SJM, no, de tota la companyia, de tots els CIES d'Espanya, el que ens diuen és que l'internament no serveix per res, perquè al final acaben els 56 dies i els posen en llibertat. Llavors, no, dius, per què has estat si finalment no has pogut fer l'expulsió? I a part de que tots aquests 60 dies o 56 dies que has d'allà has estat incomunicat, has deixat de treballar, no? Perquè hi ha persones que han estat treballant i el dia següent ja no van a treballar, no saps què passa amb ell i ho perds tot. Ho perds tot. I a part, que hi ha molt... O sigui, nosaltres estem parlant del CIE de la Zona Franca, però és que hi ha gent que ve de Màlaga, que té una vida a Màlaga i que els porten aquí a Barcelona i després de 60 dies els deixen al carrer a la ciutat de Barcelona. No coneixen res, no saps on vas, on has de dormir. No, és violència.
Ho has tornat a dir.
Sí.
Clar, és curiós, no, Rosa Maria, perquè des de Migrastudium vosaltres defenseu el tancament, no?, dels CIE. Quines alternatives hi ha, Cel?
Bé, la llei d'estrangeria preveu alternatives que les autoritats no apliquen i que, a part, que abusen de l'internament. Ara mateix no t'ho sabria dir perquè la llei preveu moltes, però sí, existeixen aquestes alternatives, però bueno, els hi va bé fer aquest internament per qüestions polítiques, m'atreveixo a dir, per ficar por, per això, per criminalitzar la migració i per reforçar un discurs de no volem acollir, no?
Perquè aquest és un discurs que a tota Europa s'està estenent. Tanquem fronteres, replega Europa cada vegada més en ella mateixa, les normatives que s'estan aprovant. Darrere d'això, què hi ha? Hi ha por, hi ha desconeixement, hi ha sentiment de superioritat? Què ens passa?
Bueno, és voler-nos no fer que no sapiguem res. Al final, el pacte migratori europeu que s'està fent, que de fet bueno, s'està couent, no? Cada cop ve amb polítiques més restrictives, canvien un missatge de que tot anirà a tancar fronteres i a no acollir i a prohibir l'entrada a gent que busca altres solucions a la seva vida, no? Per mi això connota que hem de fer un exercici de realitat i de tocar de peus a terra com a ciutadans d'aquesta societat per rebutjar aquestes polítiques.
Mira, Cel, ja per acabar, jo crec que és interessant tot el que ens has explicat, però tu que has estat aquest, no, des de fa 3 anys, com dèiem, no, voluntària de Migrastudium, que has entrat en aquests CIEs, què ens demanen els migrants com a societat?
Drets que es vulneren, que els tractem com, bueno, com el que són, persones que tenen drets i que des d'Europa s'estan vulnerant i des de la llei d'estrangeria espanyola es vulneren tots aquests drets.
Per tant, simplement que els considerem com uns germans, no? Com nosaltres.
Com el que som. Ells. Sí.
Cel Far, ho hem de deixar aquí. Rosa Maria, moltíssimes gràcies.
Vosaltres.
Per el testimoni que ens has portat avui. La Cel Far, recordem-ho, ella és educadora social, és tècnica en migracions i també voluntària de Migrastudium des de fa 3 anys. Gràcies i molt bona feina, Cel.
Merci a vosaltres.
Rosa Maria, gràcies.
Ens retrobem.
D'aquí 15 dies.
Si jamais j'oublie les nuits que j'ai passé, les guitares et les cris, rappelle-moi qui je suis. Je suis en vie. Si jamais j'oublie les jambes à mon cou, si un jour je fuis.
Radio Estel. Els podcasts de Ràdio Estel et milloren el dia. Amb els millors vins, la millor música, les millors propostes culturals, les millors històries i, en definitiva, el millor del millor. Entra a radioestel.cat, a l'app de Ràdio Estel oficial o a Spotify i enganxa't als nostres podcasts. Millors? Impossible.
Un farcell de mots, el podcast de Josep Maria Virgili per parlar clar i català.
Però per què has de dir un xurrito i no pots dir el raig al rei Juli?
Un raig de saviesa lingüística de qui ho sap tot.
És que no ho entenc, és que francament, eh?
Un farcell de mots. Troba-la a l'app de Ràdio Estel oficial i a radioestel.cat.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. De 2:15 a 6 de la tarda, Fabricació pròpia.
Aquest Sant Jordi escolta i viu Ràdio Estel a la Rambla de Catalunya 115 de Barcelona. Des de les 9 del matí fins a les 6 de la tarda, les veus de Ràdio Estel en directe i en persona. Joan Trias amb la caravana i Mercè Raga amb fabricació pròpia faran ràdio en directe a Sant Ramon de Penyafort de Barcelona, Rambla Catalunya 115. I escriptors i actuacions en directe i molt més. Aquest Sant Jordi la festa es viu en directe amb Ràdio Estel.
Vinga, va, que ens queden res. 3 minuts per arribar al punt de les 5 de la tarda, perquè...
Quina energia!
T'has escoltat, no?
Sí.
Demà on toca fer el programa?
Des de l'església de Sant Ramon de Penyafort, sí. Rambla Catalunya, 115.
115.
115.
Gairebé és tocant Diagonal, eh?
Vull dir,
allò és Rosselló i hi ha Diagonal. Mm. Sí, posem una mica de música, sí, no? Que ens hem quedat en blanc.
En festa.
Va, tira.
Deje caer los párpados pesados como juicio. No te quedes sin labio. Te duermas sin sueño, no te pienses sin sangre, no te juzgues sin tiempo.
Bueno, a ver, Jarque. Espera, et dic una cosa. Pau Gascó, bona tarda.
Bona tarda.
Què en penses tu de...
De què?
Del que està passant.
Tot plegat?
Tot plegat. Avui ens parles de les maduixes,
ah,
eh?
Ah, sí, bones. Sí,
sí. Després d'escoltar la Sandra Gómez.
A casa hi havia garrotades quan la mare les feia amb sucre i deixaven anar aquell suc.
És màgic. Allò,
sí, allò, però allò és el digues el que ens has dit abans.
El què?
El titular
no,
d'avui.
Spoilers.
Va, una mica.
Bueno, que potser no us agradaran tant les maduixes després del programa.
Oi?
Ai, però això no es fa. O sigui, vens a parlar dels pèsols, ara avui de les maduixes, i ens dius que...
La vida
que
no... és això, una bona i una dolenta.
Una dolenta. Però doncs ara direm una de bona, perquè recordarem que demà estarem al carrer fent la fabricació pròpia. De fet, des de les 8 del matí, Joan Trias i tot el seu equip de la caravana, viurem aquest Sant Jordi novament a Rambla Catalunya.
Exacte. Amb molts convidats, espectacular, com deia el Pau, i molts habituals també del fabricació, per exemple, el guionista i col·laborador d'aquest programa, el Ramon Pardina, que ens vindrà a presentar la portera. També la periodista Elisenda Pineda ens presentarà la catalana llengua, aquesta història de la llengua catalana des dels seus orígens fins a l'actualitat, passant per tots els embats que ha hagut d'afrontar, que no han sigut pocs. També tindrem a la Clara Caraltó amb aquest Com un batec en un micròfon, un dels èxits editorials de la temporada, Premi Anagrama aquest any. També el Toni García Ramon, ell en aquest cas, Mercè, no presenta cap llibre, però sí que ho farà el Santi Jiménez amb el més execrables que mai. I a més, com dèiem, també tindrem habituals al programa, com per exemple Pau Gascó, que avui ens ha confirmat assistència, amb el dit lesionat, però esperem que en plena forma.
Sí.
El gran mestre Virgili, que ell també presenta el Simo per Mateu. Juan Carlos Ortega, amb ell acabarem programa. També tindrem el Jaume Borja. La veu de Ràdio Estel, Bet Verdagí, i la música en directe de la que esteu escoltant, una de les cares més conegudes de Lo Happy Day, la Sònia Moreno.
Doncs vinga, això és un petit tas del que passarà demà si ens escoltes, sobretot si ens vens a veure, perquè tenim ganes de veure'ns, i si veniu, veniu abrigats, perquè
això sí.
Ha començat a baixar la temperatura.
Tapeu-vos.
I demà, encara que nevi, que plogui o que faci sol, estarem a Rambla Catalunya. Pau, preparat, anem a escoltar la Sandra Gómez i a la tornada...
Som-hi.
Maduixes.